Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora del Trillo, programa número 19. Un programa registrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel.
Som el Javi i la Lulu i serem els encarregats de conduir el programa d'avui.
Com us van dir els nostres companys en el passat programa, a part dels alumnes de la nostra escola, també col·laboren amb nosaltres nens i nenes d'altres centres de Sitges.
És fantàstic! I qui vindrà avui?
Avui tindrem els alumnes de l'escola Agnès de Sitges.
Doncs ara els escoltarem. Avui han vingut els representants de les seves cooperatives.
Zona dels emprenedors.
Avui entrevistarem els emprenedors de l'escola Agnès de Sitges. Tenim els representants de la cooperativa de Cinquè.
Bon dia, com us dieu?
Jo, Felipe.
I jo, Vinyet.
I sou de la cooperativa
Agnès Cop.
Quins productes elaborareu?
Estem fabricant uns portallapis, uns bolis, uns estutxos i una caixa.
Com esteu organitzats?
És en quatre grups, de més o menys cinc persones, cinc o sis.
Quin càrrec ocupeu dins de la cooperativa?
Tenim el president, la tresorera i la secretària. La secretària no ha pogut vindre, però jo sóc el president.
Vale. És fàcil muntar una cooperativa?
No, però t'ho passes bé. No és molt fàcil perquè tens que anar a llocs i muntar tot això, però és molt divertit a la fabricació de productes.
Creieu que el projecte d'emprenedors és interessant?
Sí, és molt interessant.
Què és el que més us agrada del projecte?
Estem fabricant coses amb els companys i saber que estem fent una empresa.
I el que menys?
A l'hora de comptar els diners i que a vegades faltin o sobrin i que hi hagin alguns problemes d'organització.
Doncs moltes gràcies i que tingueu molta sort.
Gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Ha estat molt interessant tot el treball que estan fent. Espero que hagis pres nota perquè l'any que ve tocarà fer-ho a nosaltres.
I tant, a continuació us deixem amb els nens i nenes de segon, que ens recitaran un poema de Joana Raspall.
Autora Joana Raspall.
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre.
Un altre país, fora casa teva, i diries sí en un altre lloc.
T'hauries creat d'una altra manera, més bona potser, potser més dolenta.
Tindries més sort o potser més pega, tindries amics i jocs d'una altra mena.
Duries vestits de saco de seda, sabates de pell o tosques espardenya, o aniries nu perdut per la selva.
Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra.
Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre.
Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa.
Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
La veritat és que els poemes de Joana Raspall m'encanten. Ara us deixem amb els alumnes de sisè que ens cuinaran un primer plat que de ben gust us agradarà a tots. Us deixem amb l'Hugo, la Blanca, la Lua i el Jack.
Quina gana! Anem a la cuina.
Tot seguit una recepta per llepar-se els dits.
De primer plat tenim mandonguilles de peix i gambes.
Ingredients.
Per les mandonguilles, un quilo de lluç sense pell ni espines, 12 gambes grosses, una llesca grossa de pa de pagès, una mica de llet, un all petit, julivert picat, sal i pebre blanc i farina.
Per la salsa,
els caps i les closques de les gambes, aigua, una ceba grossa, 4 tomàquets de pera madurs, un raig de conyac, o vi blanc, una culleradeta de pasta d'anyora, un polsim de pebre vermella de la vera, una fulla de lluer, oli, sal i pebre, pell de llimona ratllada.
Per a la picada,
un grapat d'ametlles i avellanes torrades, pa torrat, un all, julivert i sal.
Elaboració. Per fer les mandonguilles, triturem en un robot de cuina el lluç, junt amb la molla de pa remullat amb llet, l'all, el julivert i la sal i pebre blanc al gust, fins que es formi una massa ben lligada. A banda, tallem ben petites les cues de les gambes i les afegim a la barreja. Formem boles de la mida desitjada, les enfarinem i les fregim en abundant oli calent. No massa estona, no us interessa que es facin gaire per dins. Les reservem. Mentrestant, podem anar fent el fumet. En una cassola, sofregim mitja ceba i uns dels tomàquets tallats irregularment en una mica d'oli.
Quan comenci a enrogir, hi afegim els caps i les closques de les gambes, aixafant-lo perquè deixin anar tota la substància i ho deixem un parell de minuts. Llavors, hi afegim l'anyora i el pimentó de la vera. Tot seguit cobrim amb l'aigua i posem la fulla al llorer. Deixem bullir uns 20 minuts.
En una cassola baixa ofeguem l'altra mitja ceba en una mica d'oli on hem fregit les mandonguilles. Quan estigui ben tova hi afegim els altres 3 tomàquets ratllats i ho deixem coure a foc lent fins que quedi amb una textura ben confitada.
Hi posem un rajolinet de conyac i deixem que s'evapori. Per seguidament cobrim el fumet ben colat. Deixem coure durant ben mitja hora a foc lent fins que hagi reduït el volum i s'hagi concentrat els sabors.
Per últim, fem la picada en un morter i afegim a la salsa deixant coure fins que agafi una textura ben espessa.
Els últims 5 minuts hi posem les mandonguilles just perquè s'escalfin i ratllem una mica de pell de llimona per sobre.
Em volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar. E a vontade de cantar, seu tão azul, ilhas do sul. E o barquinho, o coração, deslizando na canção. Tudo isso faz, tudo isso traz uma calma de verão. E então, o barquinho...
Quin primer plat més bo. Jo crec que avui intentaré fer-ho a casa.
Va, que el temps s'estira a sobre. Ara toca escoltar les recomanacions de llibres de la Marta. Ens ha preparat.
Doncs endavant amb l'extensió de...
Ens agrada molt llegir.
Marta, quins llibres ens recomanes?
Avui recomano un conte pels més petits de la casa, però no vol dir que els més grans no el pugueu mirar i disfrutar, perquè té uns dibuixos molt, molt bonics i la història és molt divertida. El títol és curiós i llarg, aviam si em surt. Es diu El meravellós peludiu, ranudiu, xiquitiu. La protagonista d'aquest conte és l'Edi, que és una nena de 5 anyets i mig, i és a l'aniversari de la seva mare. Li vol fer un regal molt, molt especial. I la seva mare li diu que vol això, un peludiu, ranudiu, xiquitiu, però l'Edi no sap què és aquesta cosa tan estranya. I va per totes les botigues del seu barri, la Fleca, la Floristeria, la botiga d'antiquaris, preguntant si en alguna botiga venen aquesta cosa. En cap botiga ho tenen, però li van donant pistes que l'ajudaran a trobar aquest peludiu, ranudiu, xiquitiu, i la seva mare serà la mare més feliç del món quan es trobi amb aquesta sorpresa. Què és això? Doncs en el conte el trobareu dibuixat. Només us avanço que és de color rosa.
Moltes gràcies, Marta. Com sempre, les teves recomanacions han estat interessants.
Sense perdre temps, us deixem amb el conte que han preparat els alumnes de quarta, amb efectes especials. És el conte de Hansel i Gretel, que de ben segur molts vosaltres ho coneixeu.
Hi havia una vegada.
Hansel i Gretel. En Hansel i la Gretel són els nens protagonistes del conte més dos que es coneix. Escolteu bé aquesta història perquè us enllapareu els dits.
Hi havia una vegada dos germanets, un nen i una nena, que es deien Hansel i Gretel. Eren tan pobres que els seus pares no tenien ni un euro. No podien comprar ni una trista rajola de xocolata.
Passaven tanta fam que una nit...
Dona, ja n'hi ha prou, de tant patiment. No em puc quedar quiet veient com els nens es moren de gana. Estic decidit l'endemà, quan surti el sol, ens albanaré al mig del bosc.
Pobres fills meus! En Hansel i la Gretel, que aquelles hores estaven desperts perquè la gana no els deixava dormir, van espantar-se molt en veure les intencions que tenien els seus pares i aquella nit cap dels dos no va poder aclucar els ulls. Quan va fer-se de dia, en Hansel i la Gretel ja estaven vestits, ben patinats, calçats i disposats a sortir a passejar.
Com que els seus germanets coneixien les intencions que amagaven els seus pares, van tenir la pensada d'anar llançant molles de pa a mesura que s'endinsaven al bosc, perquè creien que d'aquesta manera podrien trobar fàcilment el camí de tornada. Però s'enganyaven, perquè quan es van abandonar, en Hansel i la Gretel ja no van trobar el rastre que havien deixat.
I les molles que hem deixat?
Se les han menjades els ocells. Estem perduts.
Perduts i morts de por, enmig d'aquell bosc desconegut, el Hansel i la Gretel van començar a caminar sense rumb. Els pobres no tenien ni idea de cap per on havien d'anar. Caminaven i caminaven a veure si per casualitat encertaven el camí correcte.
Hansel, tinc gana. Estic molt cansada.
Jo també, Gretel. Mira, allà una casa.
Corre, anem-hi. Potser ens donaran alguna cosa de menjar.
Però a mesura que s'hi acostaven, van veure que aquella casa no era com les altres. Era una caseta de xocolata.
Uau! És de xocolata!
Era tota de xocolata. La teulada, les parets, tota de xocolata. I la porta i la finestra estaven decorades amb anissos. Els nens s'hi van precipitar disposats a menjar-se-la. Se'ns feia la boca aigua.
Però de sobte, quan estaven a punt de clavar-hi queixalada, va aparèixer una bruixa vella i molt lletja que duien escombra a les mans.
Qui són aquests nens que se'n volen menjar a la casa? Però què us heu pensat, marrecs? Vosaltres no us menjareu res, sóc. Sóc jo qui us menjareu a vosaltres. Ha, ha, ha.
Com que la bruixa va veure que en Hansel estava tan prim, que era tot ossos, va decidir tancar-lo en una gàbia per fer-lo engreixar una mica abans de tirar-lo a l'olla. A la Gretel la va obligar a fer totes les feines de la casa, fins que un dia la bruixa li va manar que posés l'olla al foc. Havia arribat el moment de menjar-se en Hansel. Hansel, la bruixa se't vol menjar. Hem de fer alguna cosa.
Gretel, quan la bruixa estigui distraïda, pren-li les claus de la meva gàbia i podrem escapar.
Quan tot estava preparat, en Hansel i la Gretel van aprofitar un moment de distracció a la bruixa i es van escapar. Van sortir corrents cap a través. Corrien tan de pressa com podien. Al cap d'una estona, en Hansel i la Gretel es van veure salvats. Havien deixat enrere la caseta de xocolata.
I la bruixa amb un pam de nas i la cassola sense teca. Però tots els germanets s'havien tornat a perdre al mig del bosc. On som?
Cap a on anem?
De sobte, quan semblàvem més perduts, van sentir una veu llunyana que es cridava.
Hansel! Gretel!
Quina alegria més gran! És la veu del pare.
Perdoneu-me, fills, perdoneu-me. Finalment us he trobat. No us podeu imaginar que content que estic. Us prometo que no us tornaré a abandonar mai més.
D'aquesta manera, en Hansel i la Gretel van tornar a casa acompanyats del pare i van viure feliços durant molts i molts anys.
Així s'acaba la història d'en Hansel i la Gretel, una història tan dolça que sembla que hagi estat escrita amb lletres de xocolata.
Un cop acabat el conte, us deixem amb l'entrevista que han preparat els nostres companys de quart.
Bon dia, estem a l'estudi de ràdio de l'Escola Miquel Utrillo, a punt d'entrevistar en Josep Martí, a qui anomenen Pinyo. És un bateria que va néixer a Sitges l'any 1971 i toca amb bandes de jazz, pop i world music. També ha tocat en diversos musicals com Mamma Mia, Her, Germans de Sang o Tic Tic Boom. I ara és el director de l'Escola de Música de l'Escola Esteve Barrachina.
Bon dia. Per què et diuen Pinyo?
Molt bona. Hola, bon dia. Molt bona la pregunta. No té tampoc massa cap història, cap llegenda, cap cosa divertida. Era perquè a casa, vull dir, a la mateixa escala de casa, hi havia també el meu cosí, que es diu Josep, també com jo, i amb ell li deien Pitu, i m'imagino per no dir-me el Pitu i el Pato, doncs em van dir Pinyo. Però no hi ha allò, no vaig caure o no vaig tenir cap aventura així una mica com més èpica, diguéssim, no... Va ser una cosa, un joc d'escala entre família, diguéssim, no, i res. I tota la vida, i a casa tothom sempre m'ha dit, i dintre del món de la música doncs, també continua el... Tothom, la gran majoria de gent em diu Pinyo. A vegades truquen per telèfon, que hi ha en... No saben, dic en Pinyo, dic sí, sóc jo. Perquè no s'atreveixen a... Quan no et coneixen no s'atreveixen a dir-t'ho, diguéssim. Però sí, sí.
Quin era el teu somni quan eres petit?
Ostres! Vosaltres en teniu de somnis o no? Sí, no? Evidentment, quan ets petit tens molts somnis, no només en tens un. Però sí que n'hi havia un, o dintre dels somnis que pots tenir quan ets petit, adolescent i tal, i un era el fet de, per exemple, és una mica el que m'ha passat potser és té una part de somni en quant a que la meva il·lusió primera que era poder sortir tocant el timbal per la festa major, no? Com molta gent li fa molta il·lusió, pot ser un somni, no pot ser un somni, però ho fas. Després d'això tens com més ganes i pues, ostres, doncs un dia potser m'agradaria poder tocar en un grup o poder anar a fer actuacions pel món i tal, i quan bé ho aconsegueixes. I després pots arribar fins i tot a ser professional i viatjar a l'estranger i tal, i també ho aconsegueixes. Llavors, clar, és com allò que va començar aquell dia amb aquelles dues baquetes i aquell timbal per Santa Tecla, pum, 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 i al final et veus que igual estàs a Mèxic tocant, o estàs a Hongria, o estàs tocant a tota Europa, o que per ningú la sort de vida, o estàs tocant això, en llocs on hi ha 2.000, 3.000, 5.000 persones, és com, uau! I alhora després el xulo és poder haver tornat a estar més tranquils a Sitges i poder també donar classes amb nois, amb pares, amb de tot, i poder-los intentar doncs que també ells puguin amb dues baquetes poder passar-s'ho molt bé i poder fins i tot que arribi a ser una professió. Però els somnis, i a més, mira, amb el que va passar dimecres, realment, els somnis a vegades, si es lluiten i es defensen, poden arribar a ser realitat, no?
En quants anys vas començar a tocar la bateria? Qui te'n va ensenyar?
Doncs mira, vaig començar que tenia més o menys tard. O sigui, seria tard perquè ara tothom vol fer música molt de pressa i ho volen fer. Jo vaig començar amb 14 anys. I fins als 14 pràcticament no havia fet res. I després va ser com molt, 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 molt accelerat tot plegat i amb moltes ganes. I això, m'hi vaig posar amb 14 anys i ben bé durant 3 anys, ara no et sabria dir si 4, vaig ser molt autodidacta, que se'n diu. És a dir, jo sol, no hi havia YouTube, no hi havia tutorials per internet, no podies... D'això senzillament era escoltar el que en dèiem llavors eren els discos o les cintes de caset, i quan passaven concerts per la tele, que això sí que em passava bastant més cara, estar allà molt pendent del que feia el bateria o veia música, o es veia algú tocant pel carrer o el que fos, sempre intentant estar allà com una esponja a veure què feien. Però molts anys vaig ser autodidacta, que se'n diu. És a dir, anava jo rascant i agafant per allà on podia, i després no, després ja vaig poder anar a Barcelona, etc. També aquí a Sitges vaig poder anar algunes classes amb el Josep Torrents, i després doncs ja, bueno, vam anar amunt i vam anar cap a Barcelona. Sí, sí.
Ens han comentat que coneixes el Manel, el nostre professor de música. Has tocat alguna vegada amb ell?
Alguna no. Moltes. Amb el Manel. Amb el Manel, clar, a més tenim si no la mateixa de pràcticament, llavors, clar, Sitges ara potser ha crescut molt. Fa 40 anys, fa 30 i pico anys, Sitges era molt més petit i, per tant, n'hi havia menys músics. Llavors, trobar-te de cop algú que amb 14, 15, 16 anys té ganes de fer música, no n'hi havia tants. I, evidentment, a més, anàvem a la mateixa escola i a banda, doncs, vam tocar la gralla junts, jo en el meu cas el timbal, i fins i tot també havíem fet bastantes actuacions, ell amb la guitarra acompanyant concerts, el de la Sacau d'Orella, i teníem un grup que vam guanyar un premi amb en Manel. En Manel i jo teníem un grup que es deien els Ducs, el seu dia, i vam guanyar un premi i tot. Sí, sí, o sigui que sí, sí, tenim bueno, l'experiència, sí, sí, i d'actuacions, si comptéssim les de gralla, mare meva, doncs n'hem fet moltíssimes, moltíssimes, sí, sí. Teniu molta sort de tenir en Manel aquí com a mestre de música, no? Sí.
Toques en algun grup? Quants hores ensaies?
Toco en els grups, el que dic una mica, el que em deixen. Però bàsicament sí que estic amb una formació de la qual som membre, que es diu la Vella Dixieland, que et porta més de... farà quasi 40 anys que amb aquests amb qui més he viatjat, he pogut tocar molts festivals també per Europa i per Espanya i Catalunya també, evidentment. I després, doncs, a banda d'aquests compromisos, doncs, altra gent que et truca, doncs, amb un cantautor que és el Roger Mas. En fet, també hem gravat bastants discos amb l'Eric Vinaixa, hem fet amb la Lídia Pujol, amb el Cris Juanico, amb molta gent. I després això, també et truquen a vegades musicals, però musicals és molt... Per exemple, Mamma Mia potser l'he fet més de 500 vegades. I clar, 500 vegades fer el mateix és una mica... Però hem fet moltes, moltes coses. De fet, és molt xulo que poder participar en projectes i com més diferents siguin, millor. Vull dir, a vegades estàs tocant una nit amb el Roger un disc que estem fent amb la Cobla Sant Jordi i l'endemà tenies un concert de jazz i l'altre t'anaves a tocar al carrer una actuació amb les gralles, vull dir, o t'anaves a tocar al Liceu o anaves a fer, és a dir, també és, per part meva també m'ha agradat molt sempre intentar estar amb tot tipus de pals o tot tipus d'estils musicals, diguéssim, no només tancar-me amb un de sol, però sobretot Bateria de la Vella Dixieland, i això, quan el Roger Mas em truca, quan em truca l'Eric, quan em truca artistes internacionals, a vegades que venen a tocar a Espanya i necessiten músics d'aquí que puguin acompanyar-lo, hi ha una mica de tot. O això, o grups que et truquen d'on sigui per poder anar o fer gravacions. O... Sí.
Com et sents quan toques davant de tanta gent?
Home, és primer de tot una gran responsabilitat. Diguéssim, tinc un professor que, o tenia un professor, de fet és viu, per tant encara el tinc, els professors encara que no vagis a classe, per mi continuen sent professors, que sempre em deia, diu, tu pensa que quan tu surts a l'escenari, el públic ja, ell ja ha fet la feina, que el públic la seva feina és venir al lloc de l'actuació, i en canvi tu encara no has fet res. I és també aquella responsabilitat d'agradar, de que la gent connecti, de que la gent pugui de tocar bé, de no cometre errades, de que si pots prendre riscos, si no prens riscos. És a dir, sobretot responsabilitat i ganes de passar-ho bé, també. I que si tu t'ho estàs passant bé dalt de l'escenari, segurament els que estiguin a baix s'ho passaran bé. En canvi, si jo estic allà amb una cara de pal, una cara de fàstic tocant, el públic dirà, amb aquest tio què li passa, no? Llavors, una mica també intentar traspassar o fer arribar a la gent el fet de que nosaltres, amb els músics, fer música és una cosa que ens encanta i ens agrada, i per tant està intentant somriure a l'escenari i transmetre bon rotllo. No vols veure allà un tio amb cara de pal allà, sembla que estigui allà, que fa, jo què sé, vull dir, doncs això. I sobretot això, vull dir, a vegades et pots trobar escenaris molt grans, per exemple, jo què sé, un Palau Sant Jordi o alguna cosa així, que l'escenari és superalt i el públic és molt petit, que no pots veure pràcticament cap cara a ningú. O en canvi al contrari, que et trobes en un club que potser hi ha 15 o 20 persones, no? Clar, segons com és molta més tensió veure aquella gent que quasi et presenten respirar que no en un escenari molt gran que cada cop hi ha tanta distància que pràcticament no poden sentir res més que el que senten els altaveus. En canvi, un concert sense altaveus, sense micròfons, que només és el so que tu fas purament amb l'instrument, de cop és molta més pressió. Segons com tu vulguis mirar. Però sobretot això, que la gent connecti, que la gent s'ho passi bé i donar bon rotllo al públic. Facis el que facis, has de sortir allà, fer-ho convençut i al màxim de bé.
Toques algun altre instrument a part de la bateria?
Dir tocar, no m'atreviria tant a dir tocar, però diguéssim que rasquem una mica el piano. Rasquem una mica el piano i llavors també tot el que suposa el tema de poder fer arranjaments, de poder fer producció, també treballem a gas amb ordinador, fer programacions, tot aquest tipus d'això. Clar, ara mateix també les noves tecnologies doncs també ajuden i això. Però diguéssim que el piano sí que el que és fer harmonia i poder tocar coses amb el piano i realment és molt recomanable. A banda de la bateria també tinguéssim que vaig fer també tots els cursos de lo que és la percussió clàssica, per entendre'n, la percussió simfònica, en què allà també tenim tot el que són les marimbes, els xilòfons, els vibràfons, els timbals d'orquestra, tota la família de la percussió és de les més extenses, diguéssim. Del que és de la família de percussió, pràcticament intentem fer-ho el màxim de bé amb tot el que podem o ens deixen.
Té algun disc a la venda?
Sí, hi he posat un disc a la venda? No? Sí, sí, sí. No a nom meu, sota el meu nom, no, diguéssim, allò de Pinyo Martí Project, o Pinyo Martí Band, o Pinyo Martí Quartet, això no, però discos de, amb els que jo he col·laborat bastants a la venda, i alguns han tingut relativament èxit i s'han endut premis i s'han endut coses, vull dir, sí, sí. És molta responsabilitat posar això, o de cop veus que aquell disc està a l'Spotify o que aquell videoclip que has gravat de cop el president Puigdemont el posa un dia ell quan li diu pregunten per un videoclip o coses així, doncs, per exemple. I sí.
Ens han dit que ets el director de l'Escola de Música. En què consisteix la teva feina? T'agrada?
Sí, m'agrada. Com totes les coses sempre tenen els seus pros i contres, no? Avantatges i inconvenients. Però sí, sí, estem dirigint l'Escola Municipal de Música, que en aquests moments està l'Escola Esteve Barratxina, i la idea és poder oferir, diguéssim, a tota la gent de Sitges, no cal que siguin nens, vull dir, també poden ser adults, poden ser gent que es consideri més gran, més jove, és a dir, però que tothom pugui acostar-se a el que és la formació musical i que puguin aprendre a tocar un instrument o el que sigui. La nostra idea és sobretot que des del principi que ja estàs agafant un instrument poder participar en grup, oi? Sí o no? Cantem en grup? Sí. O toquem en grup, diguéssim. La música és per compartir. I llavors la idea sobretot és aquesta, que qui vingui des del primer dia agafi un violí o d'això, ni que sigui cantar amb gent.
Ensenyes algú a tocar la bateria?
Ensenyo, intento ensenyar el que puc. Sí, sí. Aquest any tinc bastants alumnes i tots tenen, són molt bons. El que haurien de fer és estudiar una mica més o poder practicar una mica més, perquè la música sí que demana molta pràctica. És a dir, si vols estar molt en forma has d'entrenar molt. Doncs una mica seria això. Però sí, sí, tinc grans alumnes i estic molt content amb els alumnes que tenim aquí a Sitges.
El teu professor de música quan eres petit va influir en la teva decisió de ser bateria?
No, perquè no em vaig... O sigui, quan era petit no em vaig tenir de professor. I va ser més aviat quan tenia ja això, cap als 11-12 anys, que em va començar com a atraure molt lo de la música, hi havia concerts per la tele, o veies un videoclip o alguna cosa, hòstia, que xulo això i tal. I ja cap als 13 o 14 vaig dir, no, vull una bateria i vull tocar. I després va ser quan vaig tenir professors. I vaig ser 2 o 3 anys o 4 autodidacta, i després, evidentment, els professors m'han marcat molt. Però diguéssim que no vaig tenir... En el meu cas, per exemple, no hi havia escola de música com a escola de música. Sí que hi havia la Montserrat del Mirall, hi havia diferent gent que ensenyaven música, però no hi havia un format escola i menys de música moderna. Música moderna no hi havia pràcticament cap mena de... Tot era molt més centrat en el que en diem la música clàssica. Però no, va ser allò al contrari, de dir, no, a mi el que m'agrada és l'altra, la música moderna.
I per acabar, 3 preguntes ràpides. Dius un llibre, una pel·lícula i una cançó.
Mira, són complicades triar-ne una, perquè hi ha de música, de pel·lícules i de llibres, n'hi han de molt bons. De cançó, mira, t'han agafat un artista que per allò m'agrada molt, i moltes vegades també depenent del dia triaria una cançó o una altra, evidentment ens deixarem moltes. Però una, per exemple, que avui em vindria de gust escoltar, és una que es diu Seven Days, els 7 dies, i d'un cantant que era el fundador de Police, que és el Sting. De pel·lícula, mira, t'agafaria una que tingui una gran banda sonora, com per exemple pot ser la Gran Evasió, que la banda sonora és de l'Elmer Bernstein, el músic, a més, va tenir la sort de poder tocar amb ell, i parla de la Segona Guerra Mundial i com que es volen escapar i tot això. I de llibre, mare meva, un llibre que m'hagi marcat, o un llibre des de Murakamis a o és igual, un llibre també del Nombre de la Rosa de l'Humberto Eco, o diré molts llibres també. És que triar-ne un és molt difícil, molt difícil.
Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Us deixem amb la cançó Seven Days.
A més a més, els alumnes de 5è ens explicaran notícies curioses que han trobat. Segur que us sorprenen força.
La notícia curiosa.
Bona tarda, us parla Enric des de la ràdio Miquel Utrillo. Aquesta setmana els companys de 5è ens parlaran sobre notícies estranyes i curioses que passen a casa nostra i també fora de casa nostra. Comencem doncs amb el nostre company Joel, que ens explicarà un fet curiós, una notícia que ha passat a aquest cas fora de casa nostra. Som-hi?
Un home de 105 anys trenca un nou rècord de distància en bicicleta. Robert Marchand va néixer a França el 1911 i va ser un ciclista dedicat fins als 22 anys. I ho va deixar perquè el seu entrenador li va dir que per la seva baixa estatura no seria campió. I als 75 anys va tornar a fer-ho. Comença cada matí amb 10 minuts d'exercici de calistènia i una sessió de bicicleta estàtica abans d'aprendre el seu almorzar, que consisteix en un iogurt amb banana, freses i una tassa de té verd. Quatre cops a la setmana també va amb bicicleta a l'aire lliure durant una hora amb els seus amics. El ciclista sedentari va pedalejar durant més de 22 quilòmetres en 60 minuts. El seu equip va elegir un engranatge que li permetés pedalejar a 65 revolucions per minut, és a dir, 5,94 metres per volta dels pedals, que equival a 23,16 quilòmetres en només una hora.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do aquest senyor. Amb 105 anys, has dit, Joel?
Sí.
Poca broma, eh? Ja m'agradaria a mi poder arribar en aquestes condicions i, a més, anar amb bicicleta. Molt bé, continuem amb la Carla, també una companya de cinquè, que també ha trobat una notícia curiosa.
Una vella reina queda atrapada en un cotxe i 20.000 abelles la persegueixen durant 2 dies. Això va passar a Anglaterra i ja fa un any. El cotxe era d'una àvia de 65 anys, que es deia Carol Howard. L'àvia es va espantar molt quan va veure que a la part de darrere del cotxe hi havia un rusc ple d'abelles. Moltes persones del carrer van mirar i alguns van fer fotografies. Tom Moses, un veí de la zona, va trucar corrents a l'Associació Naturalista i 2 membres van venir a capturar les abelles. Van aconseguir que s'anessin. La senyora se'n va anar pensant que tot estava bé, però el que no pensava és que tornarien, ja que l'abella reina estava dintre.
Doncs mira, una cosa similar es va passar l'any passat aquí a l'escola. No sé si us recordeu que va haver-hi un rusc d'abelles també i teníem una invasió a un dels passadissos. Van haver de venir també els especialistes, bombers... Similar en aquest cas. Molt bé, li toca el torn a la Berta, que més que una notícia curiosa és una notícia més aviat friki, no, Berta?
Sí.
Vinga, tu mateixa.
Escriu bla 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 a la seva carta de presentació. Julien Collier era un jove francès que buscava feina. Llavors va posar bla 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 al seu currículum i, per raro que sembli, li van agafar. Aquesta disparada idea se li va ocorrir quan parlava amb un amic sobre aconseguir feina. Tots dos asseguraven que les empreses no es llegien currículum sencer ni les cartes de presentació dels candidats perquè no tenien temps i per aquest motiu van decidir canviar la informació que no era molt important en el seu currículum i escriure bla, bla, bla. El jove és especialitzat en gestió d'empreses creatives. Va provar sort amb la seva idea i la va tenir amb una empresa americana. El va contractar.
Doncs mira, prenc nota. Potser faré això a les notes del segon i tercer trimestre. Joel Dolera, bla, 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 bla. Carla, bla, 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 bla. Berta, bla, 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 bla. Què us sembla? Bona idea?
No gaire.
No estic gaire contents, no? Molt bé, ara ve el torn del Guillem. Guillem té una notícia freak, però en aquest cas ens la dirà en anglès. Endavant, Guillem.
Mark homework, please. Do you like having a lot of homework? I honestly don't like, but be careful with what you say, because Aaron Parfit was excluded from his school because he wanted more homework. Poor boy, he just thought there more homework, but made him wiser. Sorry, Aaron, fortunately things are changing.
Molt bé, doncs fins aquí les notícies estranyes, curioses d'aquesta setmana. Ens veiem, o en aquest cas ens escoltem, en el proper programa. Bona tarda. Moltes gràcies per col·laborar, nois.
De res, estic encantada.
I jo també.
Igualment.
Molt bé. Fins aviat.
Notícia curiosa.
Què us ha semblat? Algunes d'elles semblen inventades i tot.
Tens raó. M'ha passat volant el programa, però avui ja hem acabat. Així doncs, ens tornem a trobar d'aquí un mes, amb més sessions i més sorpreses.
Us deixem amb la cançó del mes, que aquest cop l'ha escollit la Helena.
Hola, Helena, estem fent el programa de ràdio i ens agradaria acabar el programa amb la teva cançó preferida.
Doncs m'agrada molt la de Yolanda, de Silvio Rodríguez.
ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado.